Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Comença el cap de setmana amb tota l'energia de la cultura popular. Mans.
Hi trobareu les mans col·lectives del poble, de quan tot era possible i la gent somiava desperta pels carrers i les places del país.
Construint dracs per primavera, fent sopars d'on sorgien idees bèsties, com víbries, que reneixen de la terra.
Entrem en temari. Aquesta tarda, la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès acull la presentació d'un treball que porta per nom Retrobestiari. Com us dèiem al principi del programa, aquest és un treball que fa una mirada al passat i explica el que va ser un projecte col·lectiu que fa referència als anys 70 i 80 del segle passat, amb la recuperació de la democràcia a Catalunya, que començà la revifalla i el renaixement del bestiari festiu. El coordinador d'aquesta recerca és l'Heribert Massana, a qui saludem tot seguit al Mans aquest matí. Bon dia, Heribert.
Hola, bon dia.
Avui a 6:15 d'aquesta tarda es presentarà el llibre a la Casa de la Festa Major de Vilafranca, un llibre que ja s'ha anat presentant des de finals de l'any passat, des del mes de novembre cap aquí, en diverses poblacions on el bestiari és significatiu. Aquest retrobestiari, què busca? Què vol explicar?
Sí, bé, aquest llibre és un projecte que s'ha anat fent amb els anys. Llavors, tot parteix del grup d'amics del Bestiari de la Cultura Popular, un col·lectiu que va ser pioner al seu moment, a partir del 83, en recopilar tot el bestiari fantàstic ja d'aquella època, que reneixia en els primers anys de la democràcia. I aquest col·lectiu, format pel fotògraf Ramon Saumell i els artistes Salva i Abel Massana, van començar a fer aquesta recopilació i tota una exposició itinerant. Llavors aquí ja va, diguem-ne, hi va haver una base ja documental i iconogràfica, no? Jo vaig tindre la sort, que era, bueno, era infant llavors, estava dins del nucli i vaig viure en primera persona tota la moguda que van fer i de l'època, no? De les festes de l'època i del renaixement de l'estat de l'època. I quan ja ets més jove comences a recopilar tot el tema del, més que res, de les vivències i de les experiències constructives i de com s'ho va fer aquella gent, de totes aquelles bèsties d'aquella època. És un treball de camp que he anat fent durant des de finals dels anys 90 fins ara, i quan ja vam tindre ja molta documentació, els hi vaig proposar, no?, amb complicitat, ostres, potser que podríem fer un llibre de tot això. I a partir d'aquí va ser com l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i l'Editorial Morera ens ho han pogut publicar i gràcies a ells, no, ha sortit a la llum. I aquest llibre bàsicament és aprofitant els 40 anys ja del renaixement del bestiari, partim de finals dels 70 i dels 80, fer tota una visió general del bestiari de Catalunya, sobretot enfocant-se en aquella època i sobretot donar, diguem-ne, veu directa als testimonis directes d'aquella època, o sigui, la gent que construïa col·lectivament el bestiari llavors.
Per tant, d'alguna manera, ens està explicant el que va representar socialment la recuperació de la plaça, la recuperació del carrer i el bestiari festiu, que als anys 80, doncs, va rebre, després de la dictadura, evidentment, una empenta important a les places i carrers del nostre país.
Exacte. O sigui, va ser l'època que això el llibre també ja ho conjumina, que partim, evidentment, de tot el bestiari històric i tradicional, un poquet bestiari, que quedava fins a mitjans dels anys 70, i partim d'aquí, i partim a partir d'una època encara poc explorada, perquè és potser un dels primers llibres així totalment monogràfic en aquest tema del bestiari. Després hi ha altres temes a explorar, aquest tema dels diables, els correfocs, els cercavila, els gegants, però aquí ens hem centrat en el bestiari, perquè va ser un dels mons més proclius amb això. I, clar, la renovació, la reinvenció fins i tot de la festa es va donar llavors. Hi ha testimonis al llibre que ens han col·laborat i que estem molt contents d'això, tipus comediant, l'actor Boris Ruiz, que va fer el cap de la Mumerota de Mataró el 79, també fins i tot l'artista i titellaire Joan Baixa, que va treballar conjuntament amb Joan Miró encara el 78 amb l'obra Tirelles mori un merma. Doncs el Joan Baixa és autor del primer drac de la democràcia de la ciutat de Barcelona, l'oficial, diguem-ne, no dels barris, sinó l'oficial, fet amb materials de reciclatge i totalment amb una estètica trencadora. O sigui, nosaltres el que pretenem també aquest llibre és que reivindicar, no d'una forma nostàlgica, sinó també reivindicar d'una forma contemporània, de que la festa llavors, conjuntament amb el que ja hi havia, el que existia anteriorment, es va saber reinventar i renovar i ocupar el carrer, que era llavors el que, bàsicament, la tasca de tot el jovent de l'època amb grups d'animació, etc.
Per què creus que en aquest moment, explicaves fa un moment, que de bestiari a finals dels 70, mitjans dels 70 cap al 80, n'hi havia poc, i el que hi havia m'imagino que havia de ser molt protocolari i molt, doncs, de, vaja, molt històric, no? Per què creus que la gent es va llançar al carrer en aquell cas, abocant-se amb el bestiari?
Sí, perquè, de fet, aquí això ho hem, amb moltes persones que he anat parlant, no, durant aquests anys, i això, més o menys, ja poden ser d'un lloc o d'un altre, et diuen una mica, o sigui, el fiu, no?, era el mateix. Era un jovent que, culturalment, socialment, políticament, tenint unes inquietuds, no?, i fins i tot també de reivindicació del país, de la llengua, de la cultura, i sobretot de l'arreu popular. Això és un de que també participa al llibre. Han posat el seu granet de sorra també els titellaires de Marduix, un grup també, bueno, de l'època referent de la renovació dels titelles. Ells també van fer un drac de roba ja al 76, que anava fent unes cercaviles pels carrers abans de les seves funcions, no? I el Jordi Pujol i Cortés, que és un dels, bueno, els components històrics de Marduix, sempre diu que nosaltres, més que l'arreu tradicional, anàvem a buscar l'arreu popular. Que a vegades els dos adjectius, evidentment, van acompanyant i s'acompanyen, però amb això deixava clar que les, diguem-ne, les seves inquietuds anaven més enllà només que la pura tradició del que més o menys s'havia anat perpetuant sempre, sinó que anaven a buscar l'arreu popular de les llegendes, dels contes, i a partir d'aquí reinventar-los, fer-ne ninots, fer-ne bestiari, agafar llegendes i, ostres, doncs, si aquesta llegenda parla d'un animal fantàstic, per què no ho fem? I a part, ho feien d'una manera molt més de suggerir, potser ara estem fent, en general, sempre hi ha excepcions, el bestiari que surt ara és molt hiperrealista, és un bestiari més, diguem-ne, fet d'una manera més, molt més realista i d'altres referents, però llavors, en aquella època, també pels mitjans que tenien, els materials, anaven més a suggerir, no?, la idea d'una cosa o d'una bèstia. I també amb l'obsessió, jo hi tenia una obsessió tots, de jugar al carrer i de fer participar la gent. És a dir, no només treure una bèstia a passejar o a ballar, sinó que aquesta bèstia contínuament interactués amb la gent. I això, evidentment, el correfoc va ser un dels invents també que va ajudar a tot això.
Escolta'm, vist en perspectiva aquest treball, doncs, com deies, és, com estem explicant, es centra en el que passava ara fa 40 anys. Hi ha una onada ara nova de recreació d'elements de bestiari?
Sí, bueno, de fet, el bestiari no ha parat mai de créixer, de moment, amb aquests 40 anys, que això també ho anotem al llibre. Al llibre toquem diversos temes, també fins i tot el boom del bestiari infantil, que ha sigut un altre tema a tenir en compte, sobretot a partir dels anys 2000 cap aquí. Però el que no ha parat mai és de fer-se bèsties. A veure, hi ha hagut anys una mica més fluixos, altres anys que són molt més proclius. Fins i tot ara, amb la pandèmia que hem patit últimament i que durant 2 anys hem estat bastant parats, no?, amb festes populars del carrer, els constructors, les constructores han anat construint perquè han continuat amb encàrrecs de col·lectius que tenen ganes de fer una bèstia. El que passa que ara és una altra, diguem-ne, la dimensió del bestiari va agafant altres aspectes. Ara s'està trobant també molt que potser els 80 érem els dracs, potser era la peça que es construïa més, tothom volia tindre el seu drac, i anaven sortint també altres bèsties singulars, que també les apuntem al llibre, però el que abundava més eren els dracs. Ara, en canvi, són bèsties més, cadascú vol tindre una mica l'originalitat de dir, ostres, això, doncs on hi ha poques o quasi bé no n'hi ha, no? I fins i tot bèsties molt inventades i molt suggerents i fantàstiques, que són una barreja de tot, Llavors ara estem en aquest període, no? Una mica també de la construcció també ha variat molt, és el que us deia abans, de que, clar, és molt més amb la construcció amb fibra de vidre, amb materials nous, més resistents, el punt més realista, no?, de les bèsties d'ara és molt diferent a la part més plàstica, més fins i tot imperfecta, dels anys 70 i 80, però que et suggeria les coses d'una altra manera. És diferent.
Està clar, per tant, doncs, que, vaja, en aquest cas, retrobestiari, és una bona oportunitat per reconèixer aquest renaixement del bestiari fantàstic i popular a Catalunya que ara va passar fa al voltant d'uns 40 anys. N'hem pogut parlar amb el coordinador d'aquest treball, l'Heribert Massana. Recordar-vos aquesta tarda, a 2:15 de la tarda, a la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, s'hi farà també una nova presentació d'aquest treball. Heribert, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.